Bon dia, què tal esteu? Benvinguts als 5 minuts més, els informen i el Puigverd. Avui el dia porta per nom divendres 20 de febrer del 2026 i ens llevem amb el cel serè, alguns núvols baixos també en algunes zones de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès i amb temperatures baixes, perquè de fet tenim 5 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 2 de negatius a Das, 0 graus a Mieres, 1 de positiu a Ripoll, 2 graus a Sant Pau de Segúries i a Camprodon, 3 a Olot, a la Vall d'en Bas, 4 a les Preses i a Montagut, 5 graus ja a Castellfollit de la Roca, Besalú, a Girona i a Banyoles, i ja tenim una temperatura més alta a Figueres, on tenim 9 graus, i a Roses, on tenim 14 graus. Però quina és la previsió per al dia d'avui, Dani Ramírez?
Durant les últimes hores, el vent ha estat notícia. Ahir s'arribava a gairebé 150 km per hora a la zona de muntanya de Portbou, i aquesta matinada 156 km per hora, una tramuntana realment violenta en aquest sector. Això sí, no pas a Portbou, a la vila, sinó a uns 200 metres d'altitud. I amb aquest vent, alguna vall del Pirineu, la temperatura ha pujat, és el cas de Camprodon, amb mínima de 3, 0 graus, però a Sant Pau de Segúries, 7 sota 0 a la Tosa i també Ull de Ter. S'ha arribat a una mínima d'un grau positiu a Olot, amb un vent que no passa ni de 20 km per hora, o, per exemple, a Mieres, un grau negatiu. Hi ha hagut una temperatura mínima de 2 sota 0 a Olost, al Lluçanès, mig grau sota 0 a Vic, 0 graus a Tona, o la més alta, amb tramuntana, 11 graus positius a Roses. Un dia de sol aquest divendres, amb 4 núvols prims, poca cosa. Aquesta nit passada, ahir al vespre, va nevar una miqueta al Pirineu, 5 centímetres a Ull de Ter, uns 10 centímetres a Malniu, al nord de la Cerdanya, una mica més de neu pols. I bé, doncs aquesta tarda i vespre s'incrementaran els núvols alts i mitjans, pot quedar el cel enterbolit o una mica més ennuvolat sense cap precipitació. Cap de setmana molt més estable, arriba l'anticicló voltant de 1028 hectopascals, això farà baixar el nivell del mar, quedarà mar de fons, però es notarà aquestes minves de gener, ara que estem al febrer, després de tants dies de pertorbació i de pressió atmosfèrica baixa. Tant dissabte com diumenge, sol i les temperatures contrastades. La nit una mica freda, amb glaçades a l'interior, i de dia més de 20 graus i puntualment 23 o 24. La setmana que ve no hi ha canvis, ben bé fins dijous o divendres, anticicló, i cada cop més humitat. Per tant, hi podria haver boira fins i tot arran de mar a partir de dimarts o dimecres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
200 de les 350 persones inspeccionades per l'oficina del Padró no vivien a Olot. És el que ha dit l'alcalde Agustí Arbós com a resposta a la moció de Som Garrotxa presentada al ple municipal aquest dijous. La proposta plantejava facilitar l'empadronament, evitar baixes d'ofici sense alternativa d'habitatge i reforçar l'acompanyament en casos de desnonament. La moció ha rebut el suport del PSC i la CUP, mentre que Junts, Esquerra, Activem Olot i Vox hi han votat en contra.
No considerem que la pràctica d'empadronar a aquests ciutadans en un equipament públic hagi estat una solució i per tant nosaltres no ho fem i a més els que es havien fet en el passat els hem anat donant de baixa perquè considerem que no és la solució. Totes aquelles persones que estem donant de baixa del padró són persones de les quals no s'ha acreditat un domicili a la ciutat i per tant se les dona de baixa fent amb la inspecció de padró tot el seguiment que pertoca. Per tant, era evident que feia falta aquest esforç per ordenar el padró. Persones que no viuen a la nostra ciutat. I per tenir ordenat un padró que, com han dit, és molt important perquè és la base d'entrada a molts serveis de la ciutat i, per tant, qui ha de gaudir d'aquests serveis són les persones que habiten a la nostra ciutat.
Una avaria massiva ha deixat sense servei de fibra òptica els usuaris de pobles com Campdevànol, el Gombrèn i el Global de la Vall de Ribes. Segons explicacions de la companyia, el tall en el subministrament de la xarxa s'hauria produït per un tall fortuït d'un cable. Una afectació en el servei de telecomunicacions que fa vessar el got de la paciència a pobles com Campelles, ja que arriba al cap de poques hores que s'hagin solucionat els problemes elèctrics i també de telefonia al municipi. L'alcaldessa de Campelles és Judit Cornellà.
Ens diuen que hi ha un tall a la línia que afecta diverses companyies entre Ripoll i Campdevànol, però bé, el cas és que ja portem un dia sense, un altre cop sense poder treballar ni poder trucar, incomunicats aquí dalt, i llavors bueno, és una mica el de sempre, no? Tenim una mica unes infraestructures tercermundistes, volem que vingui gent, volem que la gent vingui a viure aquí, però els serveis són els que són.
La Generalitat ha actualitzat per primer cop des del 2015 el pla Inuncat, que almenys recomana a tots els municipis del país a tenir un pla d'emergències per inundacions. Al Ripollès, diversos ajuntaments hauran de posar-se al dia. L'alcalde de Pardines és Jordi Ubach.
Tot el que sigui prevenció des de l'Ajuntament ens sembla bé. Nosaltres consideràvem molt més urgent tenir netejades les arquetes i els canals per si passés alguna cosa que aquest document, però bueno, ens ho han recomanat i pues, seguim la recomanació, així ho farem. En cas d'emergència al municipi, nosaltres sempre procurem comunicar-nos pel canal d'informació del poble, que bueno, ja són gairebé 400 en un poble de 160 habitants, vull dir, tenim bastanta arribada i pues, fer cas a el que diuen les autoritats i en conseqüència l'Ajuntament i ja està.
Les ADF forestals de la Garrotxa fan un bon balanç del 2025. Durant aquest any, la incidència d'incendis forestals ha estat relativament baixa i l'objectiu és continuar fent tasques de prevenció als boscos i seguir informant a la ciutadania. El president de les ADF de la Garrotxa és Xevi Quintana.
Que totes les ADFs que tenim aquí treballem conjuntament, que ja s'està portant a terme, col·laborar amb el Consell Comarcal i col·laborar amb els nostres ajuntaments per tal de fer totes les tasques que se'ns encomanin de prevenció i vetllar sobretot per un territori que el tenim molt maco, que el gaudim tots i que bàsicament el que necessitem és que continuï així i intentant ajudar amb totes aquelles mancances que puguin sortir.
La Universitat de Girona és pionera a l'Estat en reconèixer les competències transversals dels estudiants. Els alumnes i també exalumnes podran aconseguir el passaport de competències transversals, un document que resumeix els projectes no acadèmics que han fet durant la carrera. El vicerrector dels estudiants de la UDG, Robert Martí, creu que és important adaptar-se a un món laboral cada vegada més competitiu i destaca el valor afegit que donen aquests documents.
Cada cop més, els ocupadors, les entitats, les empreses, les institucions demanen anar una mica més enllà. No? No només, i és important, òbviament, diguem la formació acadèmica de l'estudiant, però cada cop més, en aquest món diguem-ne més competitiu, el món laboral, demanen també recollir i acreditar unes competències transversals, unes competències que poden ser des de la capacitat de lideratge, de comunicació, de temes de compromís social, etc, etc.
L'Ajuntament de Mieres arreglarà diversos carrers i camins a través de la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis. També farà millores en el drenatge d'aigua del pati de l'escola. Enguany, l'Ajuntament compta amb un pressupost rècord de 900.000 euros, el 40% dels quals aniran destinats a inversions. L'alcaldessa és Núria Martínez.
La qüestió és que durant la sequera el trànsit de cubes va fer que especialment un carrer i l'accés al dipòsit quedessin molt i molt tocats, de manera que haurem d'arreglar aquest carrer, haurem de refer el camí que puja al dipòsit, també hem de tornar a... bé, hem de fer de nou, de fet, l'accés al pou, perquè ara el tenim amb grava, però caldria emporlanar-ho, el nou pou que vam construir, i després sí que hi ha cosetes de carrers que s'han d'arreglar.
Esquerra Republicana Ripoll demana a l'equip de govern, encapçalat per Sílvia Orriols, que aposti per les instal·lacions i elements que permeten identificar i explicar el municipi. Els d'Esquerra lamenten que la cultura no és un dels seus pilars, ni en el dia a dia ni a nivell de pressupostos d'aliança. Escoltem a una de les membres d'Esquerra Republicana Ripoll, Chantal Pérez.
En referència al CAT, que torni l'exposició que hi havia que explicava el naixement del medieval a Catalunya, la llegenda de les quatre barres i el conte Guifré, en relació també aquí que hi havia el centre d'interpretació, doncs que es torni a recuperar, que sí que és veritat que estava una mica obsolet, però si es fan les millores que es torni a recuperar i en conseqüència també es recuperi l'oficina de turisme. I per últim, que es recuperi també una maqueta que hi havia en 3D de la Portalada, que en el seu moment, l'any 2008, havia estat pionera juntament amb la UPC i una entitat de Pisa.
Enguany ha coincidit el dejuni dels cristians i dels musulmans. Quaresma i Ramadà han coincidit el calendari. Es tracta de dues tradicions religioses que són presents a la comarca. El rector de Sant Esteve, mossèn Pere Domènech, explica que són dies de dejuni durant pel que respecta als àpats, però també en altres aspectes.
No posem tant l'accent del que podem dejunar en els menjars, en els àpats, sinó també podem dejunar doncs, de paraules que fereixen, de paraules que s'obren i de paraules que a vegades valdria més que el vent se les emportés. I llavors cada un pot veure de què es cau dejunar per autentificar més la vivència de l'Evangeli.
I aquest cap de setmana Ripoll es vesteix de carnaval. Prèviament arriba la tradicional Ruta Hippie. La 27a edició d'aquesta gimcana començarà a la plaça de l'Ajuntament, des d'on es donarà el tret de sortida de les proves. N'ampliarem més informació. També hi ha carnaval a Olot i gairebé 90 poetes i poeteses d'arreu dels Països Catalans participen en el 9è concurs de poesia eròtica. Aquest certamen organitzat des de l'associació Rapsòdia Veus Literàries té la intenció de fer perdre el pudor depèn quines coses que no cal tenir. Una de les membres és Magda Ripoll.
Crec que la gent s'equivoca quan veu la paraula erotisme pensant que podria ser algo semblant a la pornografia. I no és així.
No, és clar que no.
És que no té absolutament res a veure. És igual que no té res a veure una grip amb un trencament dels lligaments del genoll, doncs això igual.
En esports tenim fites importants, com per exemple que l'esquiador de l'esquí Club Camprodon, Oriol Cardona, és el nou campió olímpic en la modalitat d'esprint d'esquí de muntanya al Banyolí. Ha aconseguit una medalla d'or històrica després d'imposar-se a la gran final amb un temps de 2 minuts i 34 segons. Escoltem el president de l'esquí Club Camprodon, Pere Plana.
Molt emocionats perquè la gran feina i la gran recompensa s'ha vist reflectida en aquesta medalla. És la primera vegada del club a la història. També de l'esquí de muntanya, vull dir, és una notícia impressionant pel club, per la vall i pel territori. Sobretot per les futures generacions, que tindran un en qui mirallar-se, veure com ha fet les coses ben fetes, sense fer soroll. Estem molt orgullosos, vull dir, tot és alegria.
I el Club Tenista Olot arriba a la final de la Copa del Rei i la jugarà avui divendres al matí després d'aconseguir eliminar el Borges als quarts de final i de vèncer el favorit, el Caja Sur Priego, a les semifinals. La final la jugarà contra l'Irun Leca NA. I en futbol, l'Olot afronta el derbi gironí d'aquest diumenge amb l'objectiu de sumar la tercera victòria consecutiva com a visitant. El tècnic Roger Vidal explica que ha d'estar bé defensivament l'equip per emportar-se els 3 punts.
En tenim un rival que està empatat de punts amb nosaltres i que, per tant, està a un nivell de molt bon nivell també, que a casa seva no perd, que s'ha fet molt fort també a casa seva, que té una manera de jugar diferent al filial que va venir la setmana passada, segurament molt més dinàmics, molt més filial, no? Jugadors amb moltíssima qualitat, molt verticals, molt ofensius, i que ens posarà les coses molt difícils.
Garrotxa Activa, la teva assessoria a Olot. A Garrotxa Activa administrem comunitats de propietaris. Oferim serveis de compra, venda i lloguer d'immobles. Som assessors experts fiscals, comptables i laborals, tant per a empreses com a particulars. Si busques una gestió professional, tria Garrotxa Activa. A Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 166, telèfon 972 27 51 12. I ara també ens trobaràs a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Garrotxa Activa. Més de 20 anys assessorant persones.
Ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes, i és que 200 de les 350 persones inspeccionades per l'oficina del Padró no vivien a Olot. És el que ha dit l'alcalde Agustí Arbós com a resposta a la moció de Soms Garrotxa presentada al ple municipal d'aquest dijous. La proposta plantejava facilitar l'empadronament, inclòs en equipaments municipals, evitar baixes d'ofici sense alternativa d'habitatge i reforçar l'acompanyament en casos de desnonament. La moció ha rebut el suport del PSC i la CUP, mentre que Junts, Esquerra, Activem Olot i Vox i han votat en contra. Natàlia Moreno.
L'habitatge i la gestió del Padró han tornat aquest dijous al centre del debat polític a Olot. Ho ha fet arran d'una moció presentada al ple municipal per la plataforma Soms Garrotxa, que demanava reforçar les garanties d'accés a l'habitatge i revisar els protocols municipals en matèria d'empadronament. La proposta, entre d'altres, plantejava crear un circuit d'informació preventiva i suport jurídic per persones amb risc de desnonament, evitar les baixes d'ofici del Padró sense alternativa d'habitatge, facilitar l'empadronament, inclòs el Padró sense domicili fix, i prioritzar el reallotjament després dels desnonaments. El text també incluïa l'estudi d'un alberg públic municipal i mesures contra el racisme immobiliari. Dues de les portaveus de la plataforma, Arantxa Sas i Gemma Quinto, han defensat la moció dient que cal revisar protocols i reforçar l'acompanyament social, especialment en el procés de regularització de persones estrangeres que s'engegarà en breus.
Som plenament conscients que l'Ajuntament no té competències legislatives sobre lleis estatals o autonòmiques que emparen els desnonaments, però l'administració local sí que té la facultat i la responsabilitat moral de decidir com acompanya, com assessora i com intervé davant de situacions d'evident injustícia social.
De fet, el padró només és l'eina de l'administració per identificar quantes persones viuen al municipi. És l'eina imprescindible per quantificar quants serveis públics necessitem. I per això és tan important que el padró inclogui a totes les persones que realment vivim a la Garrotxa. Si no, continuarem eternament amb la roda de queixar-nos d'uns serveis tensionats perquè no estan dimensionats a la realitat del municipi.
Precisament fa menys d'un any que Olot va posar en marxa dues oficines específiques, una per abordar ocupacions conflictives i una altra per detectar usos fraudulents del padró. L'objectiu era reforçar el control administratiu i posar fi als empadronaments en equipaments com ara el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. En aquesta línia, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat que de les 350 persones inspeccionades per l'oficina del padró, 200 no vivien al domicili on constaven empadronades i tampoc residien a la ciutat.
No considerem que la pràctica d'empadronar aquests ciutadans en un equipament públic hagi estat una solució i per tant nosaltres no ho fem i a més els que es havien fet en el passat els hem anat donant de baixa perquè considerem que no és la solució. Totes aquelles persones que estem donant de baixa del padró són persones de les quals no s'ha acreditat un domicili a la ciutat i per tant se les dona de baixa fent amb la inspecció de padró tot el seguiment que pertoca. Per tant, era evident que feia falta aquest esforç per ordenar el padró. Persones que no viuen a la nostra ciutat. I per tenir ordenat un padró que, com han dit, és molt important perquè és la base d'entrada a molts serveis de la ciutat i, per tant, qui ha de gaudir d'aquests serveis són les persones que habiten a la nostra ciutat.
Des d'Esquerra Republicana, per la seva banda, han qüestionat alguns punts de la moció en el marc legal actual i han remarcat que ja s'estan impulsant mesures en matèria d'habitatge dins les possibilitats econòmiques de la ciutat, com ara la promoció d'habitatge social o el pla del nucli antic.
Nosaltres no estem d'acord en els empadronaments ficticis, perquè pensem que a llarg termini no beneficia a ningú, i per tant que és una mesura que nosaltres, des de la discrepància, entenem que no és una bona eina per gestionar aquestes situacions que no són senzilles. Treballem perquè el dret a l'habitatge a la ciutat d'Olot doncs, sigui un dels pilars per donar servei a tots els olotins i olotines, independentment de la seva procedència i dels seus recursos econòmics.
El partit més crític amb l'equip de govern ha estat la CUP. El seu portaveu, Jordi Gasull, ha denunciat baixes d'ofici que, segons assegura, estan deixant persones que viuen a la ciutat en situació de vulnerabilitat administrativa.
Per més diferències polítiques que tinguem amb alguns dels presents, a ningú li desitjo mai rebre una carta de desnonament. Que l'esborrin del padró o del cens electoral sense possibilitat de defensar-se. I això és el que avui estan patint veïnes i veïns d'Olot. Ho hem vist al carrer Fluvià, ho hem vist al carrer Santa Magdalena, ho hem vist en altres situacions on l'Ajuntament no ha estat a l'alçada en la prevenció i en l'acompanyament. Utilitzar el padró com a mecanisme d'exclusió és una irresponsabilitat. Cal aturar les baixes d'ofici que deixen persones en el no-res administratiu.
Marina Alegre, portaveu del PSC, ha dit que veu bé estudiar un alberg públic municipal, però ha insistit que qualsevol compromís s'ha d'ajustar als recursos jurídics i humans de l'Ajuntament.
Pensem també que ens hem d'assegurar que aquests compromisos que presenta la moció han de ser realment viables i ajustats als recursos humans i jurídics que té l'Ajuntament, perquè generar expectatives que no es poden complir no ajuda a les famílies que ho estan passant malament.
Per la seva banda, Activem Olot ha advertit del risc de generar greuges comparatius amb altres col·lectius, sobretot pel que fa a llistes d'espera per habitatge social, mentre que Vox ha qualificat la proposta de favorable als ocupes i ha negat l'existència de racisme immobiliari.
El missatge que s'envia a la societat és molt perillós. Es demana prioritat en el reallotjament per a qui té una ordre de desallotjament, sovint per ocupació. Clar, nosaltres ens preguntem on queden els joves d'Olot que, per exemple, que treballen i no poden pagar un lloguer però no ocupen cap pis.
La proposta sembla orientada a afavorir l'activitat dels ocupes i dels anomenats inquiocupes. Alhora augmenta la burocràcia a càrrec dels propietaris privats. La moció parla de racisme immobiliari, però des del nostre grup no creiem que aquesta situació existeixi. Sí que existeix un factor econòmic. Qualsevol persona, independentment de la seva procedència, xinesa, índia, africana, marroquina, sud-americana, espanyola, que tingui una nòmina adequada i pugui fer front a un lloguer no tindrà problemes per accedir a un habitatge disponible.
La proposta ha estat rebutjada, doncs, amb els vots favorables de la CUP i el PSC i el vot en contra de Junts, Esquerra, Activem Olot i Vox.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Una avaria massiva ha deixat sense servei de fibra òptica els usuaris de pobles com Campdevànol, Gombrèn i el Global de la Vall de Riba. Segons explicacions de la companyia, el tall en el subministrament de la xarxa s'hauria produït per un tall fortuit d'un cable. Una afectació en el servei de telecomunicacions que ja fa vessar el got de la paciència a pobles com Campelles, ja que arriba al cap de poques hores que s'hagin solucionat els problemes elèctrics i també de telefonia al municipi. Laura Segú.
Poques hores després que Campelles hagi aconseguit normalitzar el servei d'electricitat i telefonia, una altra avaria, en aquest cas, que ha deixat sense servei pobles com Gombrèn, Campdevànol i el Global de la Vall de Ribes, esdevé la gota que fa vessar el vas. Juí Cornellà.
Ens diuen que hi ha un tall a la línia que afecta diverses companyies entre Ripoll i Campdevànol, però bé, el cas és que ja portem un dia sense, un altre cop sense poder treballar ni poder trucar, incomunicats aquí dalt, i llavors, bueno, és una mica el de sempre, no? Tenim una mica unes infraestructures tercermundistes, volem que vingui gent, volem que la gent vingui a viure aquí, però els serveis són els que són.
L'alcaldessa de Campelles manifesta el seu descontent en relació a l'atenció en cas d'avaries que reben pobles de zones de muntanya.
A aquests pobles cada vegada hi ha més gent que teletreballa, perquè bueno, poden estar aquí, baixen un dia o dos, i la resta de la setmana doncs, treballen amb l'ordinador, però esclar, tampoc ho podem garantitzar, perquè això avui ha set el vent, bueno, aquesta setmana ha set per vent, avui no sabem per què ha set, però la qüestió és que és una qüestió habitual. Aquest és el problema.
Dimecres, a primera hora de la tarda, es produïa una avaria a la xarxa òptica causada per un tall fortuit d'un cable entre Ripoll i la Vall de Ribes. Des de l'Ajuntament de Campdevànol s'explica que després de posar-se en contacte amb els responsables de la xarxa, els comuniquen que la previsió per part de la companyia és que cap als vols de les 5 de la tarda d'aquest dijous es pugui restablir el servei amb normalitat. Les afectacions a nivell de productivitat estan sent elevades, no tan sols a nivell de domicilis, sinó també en la gestió dels centres de salut, el cobrament amb TPBs, el dia a dia als ajuntaments i la productivitat de les empreses.
Gràcies, Laura. La Generalitat ha actualitzat per primer cop des del 2015 el pla Inuncat, que almenys es recomana a tots els municipis del país a tenir un pla d'emergències per inundacions. Al Ripollès, diversos ajuntaments hauran de posar-se al dia. Guido Sant Gerardí.
El risc d'inundació va vinculat especialment a la proximitat d'edificis als cursos fluvials de grans mides. D'aquesta manera, els municipis més grans del Ripollès i els més propers a les ribes del Ter i del Freser ja tenien l'obligació de comptar amb un pla d'emergències per inundacions, que s'inclou sempre en el document de protecció civil municipal, el DuproSIM. És el cas de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon, Campdevànol o Ribes, entre altres. Passen d'estar recomanats a Obligats, Caralps i Planoles, que els podran tenir fets a finals d'aquest any, com a molt tard. En tot cas, els tràmits per redactar, validar i homologar el DuproSIM és llarg i feixuc, diuen des d'alguns municipis. Gombrèn, per exemple, que passa de no tenir cap indicació a estar obligat, van encarregar fa temps aquesta redacció que avança a poc a poc. A Llanars, que fa temps que té l'obligació de tenir en compte les inundacions a dins del seu DuproSIM, han encomanat la tasca als tècnics del Consell Comarcal, així com ho han fet altres municipis. A la comarca, en tot cas, a cada casa es funciona a la seva manera. Pardines, fins ara sense indicació i ara amb recomanació, posa en valor les tasques del dia a dia i de prevenció, més enllà de la planificació dins del document de protecció civil municipal. Ho explica Jordi Ubach, alcalde de Pardines.
Tot el que sigui prevenció des de l'Ajuntament ens sembla bé. Nosaltres consideràvem molt més urgent tenir netejades les arquetes i els canals per si passés alguna cosa que aquest document, però bueno, ens ho han recomanat i pues, seguim la recomanació, així ho farem. En cas d'emergència al municipi, nosaltres sempre procurem comunicar-nos pel canal d'informació del poble, que bueno, ja són gairebé 400 en un poble de 160 habitants, vull dir, tenim bastanta arribada i pues, fer no massa fer cas a el que diuen les autoritats i en conseqüència l'Ajuntament i ja està.
En el cas de Molló, que ja venia amb la recomanació des d'abans, el risc d'inundacions fa temps que es té contemplat al seu duprocim. Ho explica Josep com a alcalde de Molló.
Certament, tot i ser un municipi que la majoria de zones on tenim població assentada, els nuclis urbans o les cases de pagès, la gran majoria es troben fora d'aquest risc d'inundacions, llunyà al riu o en els torrents, sí que és veritat que tenim, per exemple, en el veïnat del Riberal o algunes cases a Espinavell, doncs sí que és veritat que sí que estan dintre aquest perill d'inundació, però són relativament pocs edificis i, per tant, d'aquí que la Generalitat doncs, només ens recomani contemplar aquest risc, tot i que nosaltres ja el vam incorporar perquè som conscients que realment doncs, tenim alguns habitatges, algunes vivendes, algunes masies doncs, que estan en zona perill d'inundació.
Des de la Generalitat es justifiquen les modificacions del Pla Inuncat pel canvi climàtic. Aquesta nova realitat porta a una major possibilitat de fenòmens meteorològics extrems i per això es vol que els municipis estiguin més preparats per afrontar aquests episodis.
I el Club Tenis Taulot, que jugarà avui la final de la Copa del Rei davant l'Irun Lecaenea del País Basc, després de guanyar 0-3 als quarts de final davant l'Enoli i les Borges Vall, 0-3 amb un autèntic partidàs tant de Rafael de las Heras, Damien Provost, com de Miguel Ángel Pantoja, i de superar el que seria i era el favorit d'aquesta Copa del Rei, com era el Caja Surpiego, per 1-3, tot i començar perdent. Per tant, avui la final a partir de 2:15 del matí davant l'Irun Lecaenea, com dèiem, del País Basc. Veurem si l'equip del Club Tenis Taulot aconsegueix aixecar el trofeu de campió d'Espanya.
Des d'aquí sonen peces com aquesta. Com aquesta. Te'n recordes?
Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the tombstone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad whore. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look.
She's got.
Everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Ow!
game, never was a quitter, tasted like a raindrop, she's got the look.
Bon dia, són 9:15. El dia té molta més informació que ara seguirem ampliant. Abans, però, fem un breu repàs a tots els titulars de la jornada d'avui. I és que 200 de les 350 persones inspeccionades per l'oficina del Padró no vivien a Olot. És el que ha dit l'alcalde Agustí Arbós com a resposta a la moció de Soms Garrotxa presentada al ple municipal d'aquest dijous.
No considerem que la pràctica d'empadronar aquests ciutadans en un equipament públic hagi estat una solució i, per tant, nosaltres no ho fem i, a més, els que es havien fet en el passat els hem anat donant de baixa perquè considerem que no és la solució. Totes aquelles persones que estem donant de baixa del padró són persones de les quals no s'ha acreditat un domicili a la ciutat i, per tant, se les dona de baixa, fent amb la inspecció de padró tot el seguiment que pertoca. Per tant, era evident que feia falta aquest esforç per ordenar el padró. Persones que no viuen a la nostra ciutat. I per tenir ordenat un padró que, com han dit, és molt important perquè és la base d'entrada a molts serveis de la ciutat i, per tant, qui ha de gaudir d'aquests serveis són les persones que habiten a la nostra ciutat.
Una avaria massiva ha deixat sense servei de fibra òptica als usuaris de pobles com Campdevànol, Gombrèn i el Global de la Vall de Ribes. Escoltem a l'alcaldessa de Campelles, Judit Cornellà.
Ens diuen que hi ha un tall a la línia que afecta diverses companyies entre Ripoll i Campdevànol, però bé, el cas és que ja portem un dia sense, un altre cop sense poder treballar ni poder trucar, incomunicats aquí dalt, i llavors bueno, és una mica el de sempre, no? Tenim una mica unes infraestructures tercermundistes, volem que vingui gent, volem que la gent vingui a viure aquí, però els serveis són els que són.
La Generalitat ha actualitzat per primer cop des del 2015 el pla Inuncat, que almenys recomana a tots els municipis del país a tenir un pla d'emergències per inundacions. Al Ripollès, diversos ajuntaments hauran de posar-se al dia. L'alcalde de Pardines és Jordi Ubach.
Tot el que sigui prevenció des de l'Ajuntament ens sembla bé. Nosaltres consideràvem molt més urgent tenir netejades les arquetes i les canals per si passés alguna cosa que aquest document, però bueno, ens ho han recomanat i pues, seguint la recomanació així ho farem. En cas d'emergència al municipi, nosaltres sempre procurem comunicar-nos pel canal d'informació del poble, que bueno, ja són gairebé 400 en un poble de 160 habitants, vull dir, tenim bastanta arribada i pues, fer cas al que diuen les autoritats i en conseqüència l'Ajuntament i ja està.
I en aquest segon tram parlarem de les ADF de la Garrotxa, que fan un bon balanç del 2025. El president de les ADF de la Garrotxa, Xevi Quintana.
Totes les ADFs que tenim aquí treballem conjuntament, que ja s'està portant a terme, col·laborar amb el Consell Comarcal i col·laborar amb els nostres ajuntaments per tal de fer totes les tasques que se'ns encomanin de prevenció i vetllar sobretot per un territori que el tenim molt maco, que el gaudim tots i que bàsicament el que necessitem és que continuï així i intentant ajudar en totes aquelles mancances que puguin sortir.
L'Ajuntament de Mieres arreglarà diversos carrers i camins a través de la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis. També farà millores en el drenatge d'aigua del pati de l'escola. L'alcaldessa del municipi és Núria Martínez.
La qüestió és que durant la sequera el trànsit de cubes va fer que especialment un carrer i l'accés al dipòsit quedessin molt i molt tocats, de manera que haurem d'arreglar aquest carrer, haurem de refer el camí que puja al dipòsit, també hem de tornar a... bé, hem de fer de nou, de fet, l'accés al pou, perquè ara el tenim amb grava, però caldria emporlanar-ho. el nou pou que vam construir, i després sí que hi ha cosetes de carrers que s'han d'arreglar.
Esquerra Ripoll demana a l'equip de govern, encapçalat per Sílvia Oriols, que aposti per les instal·lacions i elements que permeten identificar i explicar al municipi. Una de les membres d'Esquerra Republicana és Chantal Pérez.
En referència al CAT, que torni l'exposició que hi havia, que explicava el naixement del medieval a Catalunya, la llegenda de les quatre barres i el conte Guifré, en relació també aquí que hi havia el centre d'interpretació, doncs que es torni a recuperar, que sí que és veritat que estava una mica obsolet, però si es fan les millores que es torni a recuperar i en conseqüència també es recuperi l'oficina de turisme. I per últim, que es recuperi també una maqueta que hi havia en 3D de la Portalada, que en el seu moment, l'any 2008, havia estat pionera juntament amb la UPC i una entitat de Pisa.
Aquest cap de setmana Ripoll es vesteix de carnaval. Prèviament arriba la tradicional Ruta Hip, aquesta 27a edició d'aquesta gincama que començarà a la plaça de l'Ajuntament. Ampliarem més informació. Gairebé 90 poetes i poetesses d'arreu dels Països Catalans participen en el nou concurs de poesia eròtica. Una de les membres de l'organització és Magda Ripoll.
Crec que la gent s'equivoca quan veu la paraula erotisme pensant que podria ser algo semblant a la pornografia. I no és així.
No, esclar, no.
És que no té absolutament res a veure. És igual que no té res a veure una grip amb un trencament dels lligaments del genoll, doncs això igual.
I avui en esports hem parlat del club tenista Lolot, que jugarà a la final de la Copa del Rei, però també l'esquiador de l'esquí Club Camprodon, Oriol Cardona, que és el nou campió olímpic en la modalitat d'esprint d'esquí de muntanya. Escoltem el president de l'esquí Club Camprodon, Pere Plana.
Molt emocionats, perquè la gran feina i la gran recompensa s'ha vist reflectida en aquesta medalla. És la primera vegada del club, la història, també de l'esquí de muntanya. Vull dir, és una notícia impressionant pel club, per la vall i pel territori. Sobretot per les futures generacions, que tindran un en qui mirallar-se, veure com ha fet les coses ben fetes, sense fer soroll. Estem molt orgullosos, vull dir, tot és alegria.
I la Unió Esportiva Olot, que jugarà aquest cap de setmana al derbi gironí contra el Girona B, amb dos equips que venen d'una bona dinàmica i que estan empatats a punts a la classificació. Amb dos equips estan ara mateix amb 31 punts.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya, el món, govern i comuns acorden els pressupostos després del pacte per limitar la compra especulativa d'habitatge. Illa i Albiach han firmat l'acord després de desencallar l'escull principal de les negociacions, una regulació per frenar la compra especulativa que haurà de passar pel Parlament i que quedarà finalment supeditada als ajuntaments. La presidenta dels comuns és Jéssica Albiach.
És que sí que ho hem aconseguit. Vam entrar en aquesta negociació amb molta ambició, amb les coses també molt clares, i vos he de dir que estem satisfetes del resultat que hem aconseguit. Això sí, una cosa és arribar a un acord i després l'altra és que el govern compleixi, i per això sí que vos dic que si finalment n'hi ha pressupostos a Catalunya, doncs nosaltres estarem durant tot l'any vigilant, controlant que el govern de la Generalitat doncs compleixi amb allò que hem pactat.
L'acord per frenar la compra especulativa d'habitatge no convenç ni llogaters ni propietaris. Des del sindicat critiquen que s'ha descafeinat la proposta inicial mentre la Cambra de la Propietat Urbana parla de vulneració de drets constitucionals. Catalunya tanca el 2025 amb 87.011 hipoteques constituïdes, la dada més alta des del 2010. L'import mitjà dels préstecs continua en màxims i s'acosta als 195.000 euros al desembre. Nova convocatòria del bo lloguer jove fins a 250 euros al mes durant dos anys. La consellera d'Habitatge i Territoria, Sílvia Paneque.
I un últim missatge a aquests joves. Aquesta convocatòria té una peculiaritat i és que s'atén, hi ha uns límits de renda, però s'atén en funció de l'ordre d'arribada. Són 29 milions d'euros en la seva totalitat, però n'hi ha molts joves que compleixen els requisits, que en el moment en què s'obri la convocatòria es registrin ràpidament perquè, com dic, s'atén d'acord a ordre d'arribada.
I alliberen l'expríncep Andreu d'Anglaterra després de més de 10 hores detingut pel cas Epstein. Ha estat portat a comissaria durant 11 hores per presumpta mala conducta a l'exercici de càrrec públic. I ara anem a repassar el temps.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Durant les últimes hores del vent ha estat notícia. Ahir s'arribava a gairebé 150 km per hora a la zona de muntanya de Portbou i aquesta matinada 156 km per hora, una tramuntana realment violenta en aquest sector. Això sí, no pas a Portbou, a la vila, sinó a uns 200 metres d'altitud. I amb aquest vent, alguna vall del Pirineu, la temperatura ha pujat, és el cas de Camprodon, amb mínima de 3, 0 graus, però a Sant Pau de Segúries, 7 sota 0 a la Tosa i també Ull de Ter. S'ha arribat a una mínima d'un grau positiu a Olot, amb un vent que no passa ni de 20 km per hora, o, per exemple, a Mieres, un grau negatiu. Hi ha hagut una temperatura mínima de 2 sota 0 a Olost, al Lluçanès, mig grau sota 0 a Vic, 0 graus a Tona, o la més alta, amb tramuntana, 11 graus positius a Roses. Un dia de sol aquest divendres, amb 4 núvols prims, poca cosa. Aquesta nit passada, ahir al vespre, va nevar una miqueta al Pirineu, 5 centímetres a Ull de Ter, uns 10 centímetres amb el Niu, al nord de la Cerdanya, una mica més de neu pols. I bé, doncs aquesta tarda i vespre s'incrementaran els núvols alts i mitjans, pot quedar el cel enterbolit o una mica més ennuvolat sense cap precipitació. Cap de setmana molt més estable, arriba l'anticicló voltant de 1028 hectopascals, això farà baixar el nivell del mar, quedarà mar de fons, però es notarà aquestes minves de gener, ara que estem al febrer, després de tants dies de pertorbació i de pressió atmosfèrica baixa. Tant dissabte com diumenge, sol i les temperatures contrastades. La nit una mica freda, amb glaçades a l'interior, i de dia més de 20 graus i puntualment 23 o 24. La setmana que ve no hi ha canvis, ben bé fins dijous o divendres, anticicló, i cada cop més humitat. Per tant, hi podria haver boira fins i tot arran de mar a partir de dimarts o dimecres.
Cinc minuts més. Amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
I avui parlem, permeteu-nos que parlem una miqueta també de nosaltres i que parlem d'aquests premis líder que es duen a terme aquest divendres precisament a Ripoll. De fet, per parlar d'aquests premis líder, tenim amb nosaltres el nostre company Joel Tallant.
Tot a punt per la 16a edició de l'entrega dels premis Ripollès Líders, aquells premis que el que fan és reconèixer aquelles persones que han fet brillar la comarca i que han brillat amb llum pròpia al llarg del 2025. Saludem a l'Esther Martí, CEO de Corissa Media Group. Què tal, Esther? Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, benvinguts.
A punt per una nova gala especial, una nova gala en la qual premiarem aquelles persones que ens han ajudat a ser a tots plegats una mica millors, no?
De fet, és el que tu estaves explicant en aquests moments, eh? El que ens han ajudat a tots a ser una mica millors, perquè ells representen una mica tota la societat ripollesa, eh? En tots els sectors. Els premis tenen 9 categories i acaben fent això, eh? Una radiografia del que és la comarca del Ripollès.
Una radiografia vista des de tots els àmbits, amb premis especials com el de la trajectòria, el del Ripollès de l'any. La participació de la gent ha sigut brutal aquest any, eh?
Jo diria que ens sorprenem cada any, que en portem 16 i que cada any diem aquest any baixarà les votacions o no hi haurà tants candidats i quedem sorpresos, perquè la veritat és que la gent estima els premis, participa, en parla. Avui, bueno, tota la setmana hem viscut qui és el Ripollès de l'any, qui guanya aquesta categoria. Aquell neguit és saber qui és el que representa, doncs, aquesta societat.
Quina és la clau de l'èxit?
Jo crec que la clau de l'èxit és que aquests premis van néixer per premiar una societat que no tenia premis, per fer un reconeixement a tot tipus de persona, que això és molt bonic, perquè tothom forma part de la comarca i tothom hi posa el seu granet d'or, i que no només és un premi, que és molts premis amunt, perquè al final tots aquests premis sumen i acaben sent els líders, però els líders cada un brilla i cada un és una espelma i cada un és una llum, cada un és un horitzó en futur, en passat, en present, en reconeixement. Sí, jo crec que hem trobat la fórmula de buscar un mapa, perdoneu la veu, una mica fònica, un mapa del que és la comarca del Ripollès.
I tant que sí. A partir de les 6 de la tarda, a través de Televisió del Ripollès, de Ràdio Ripoll i també de la xarxa Més, la plataforma de televisions locals de Catalunya, i com dèiem, a l'església de Sant Pere, a les 6 en punt, començarem ja doncs aquesta cerimònia, que serà especial, amb novetats i que, sens dubte, il·luminarà els ulls de moltes persones, especialment d'aquelles premiades que segur que s'ho mereixen. Esther Martí, CEO de Corissa Media Group, gràcies, fins aviat.
Gràcies, i que vagi molt bé, perquè hem de recordar que aquest any la presentes tu.
Sí.
Et desitjo els millors per aquesta tarda de nit, perquè seria una gala esplèndida que segur que serà.
Doncs per tu també, perquè tu també has començat una nova etapa i, per tant, substituir-te després de 15 anys no serà fàcil, eh? Però vaja, ho intentarem. Una abraçada,
Esther. Segur que serà. Gràcies.
Bon dia.
I bon dia a tothom.
I seguim parlant d'altres temes. Les ADF de la Garrotxa fan un bon balanç del 2025. Roger Zern.
Les pluges dels últims mesos han provocat que la Garrotxa deixi de ser tan seca i torni a ser la comarca que era abans. De fet, les ADF de la Garrotxa expliquen que ha estat un 2025 amb una casuística baixa dels incendis forestals, gràcies a la prevenció dels mateixos voluntaris, però també amb l'augment de la pluviometria. De fet, només recorden un incendi de poca dimensió a la zona Montagut. El president de les agrupacions de defensa forestal de la Garrotxa, Xavi Quintana, explica que on han hagut d'actuar més és amb la recerca de persones degut a la complexitat de la comarca.
Hem estat amb recerques de persones, concretament hem tingut dues o tres a la nostra comarca. És una zona que, bueno, a vegades et desorientes i costa de sortir d'allò que t'has ficat, no? O algú pateix alguna malaltia, doncs, per ajudar a que pugui tornar a casa, i és una de les coses que també els nostres voluntaris s'han incorporat sempre amb aquests treballs.
Quintana explica que tenen una necessitat de tirar endavant, ja sigui amb subvencions, però també amb activitats que organitzen cada any amb l'ajuda dels voluntaris. Aquest és un fet destacat, ja que demanen més voluntariat per executar més tasques de prevenció, no només per possibles incendis, sinó també per les ventades, pluges i possibles nevades, entre d'altres. Explica quins són els reptes de futur de l'agrupació.
Que totes les ADFs que tenim aquí treballem conjuntament, que ja s'està portant a terme, col·laborar amb el Consell Comarcal i col·laborar amb els nostres ajuntaments per tal de fer totes les tasques que se'ns encomanin de prevenció i vetllar sobretot per un territori que el tenim molt maco, que el gaudim tots i que bàsicament el que necessitem és que continuï així i intentant ajudar en totes aquelles mancances que puguin sortir.
Aquest cap de setmana es durà a terme una jornada a Tortellà on hi participaran les ADFs, entre altres entitats, per posar en coneixement els reptes per a la gestió d'incendis i el paisatge. Es tractaran temes sobre l'evolució dels incendis, la gestió de grans incendis forestals a l'Alta Garrotxa, els tipus que pot haver-hi i la definició de zones estratègiques. Serà aquest dissabte a partir de les 10 del matí al Casino de Tortellà.
I Esquerra Ripoll davant l'equip de govern encapçalat per Sílvia Orriols, que aposti per les instal·lacions i elements que permetin identificar i explicar al municipi. Laura Segú.
Des del grup d'Esquerra Ripoll, la seva portaveu Chantal Pérez alerta de la manca de preocupació per part del govern d'Aliança a la Vila per la cultura i patrimoni cultural. Des del grup defensen una proposta de recuperació del patrimoni museogràfic de Ripoll. En concret, reclamen que des d'Aliança Ripoll aposti més per la cultura i per recuperar elements que n'expliquen la història i els trets que identifiquen el municipi. Chantal Pérez.
En referència al CAT, que torni l'exposició que hi havia, que explicava el naixement del medieval a Catalunya, la llegenda de les quatre barres i el conte Guifré, en relació també aquí que hi havia el centre d'interpretació, doncs que es torni a recuperar, que sí que és veritat que estava una mica obsolet, però si es fan les millores que es torni a recuperar i en conseqüència també es recuperi l'oficina de turisme. I per últim, que es recuperi també una maqueta que hi havia en 3D de la Portalada, que en el seu moment, l'any 2008, havia estat pionera juntament amb la UPC i una entitat de Pisa,
i que per tant entenem que són les coses que fan singulars Ripoll i que si volem que hi hagi turisme, més enllà de posar el focus en una figura, en aquest cas, no, política, el que s'ha de fer és envellir el poble, fer-lo bonic i recuperar sobretot el patrimoni aquest del que en som rics.
Pérez atribueix aquesta situació que la cultura no és un dels pilars ni en el dia a dia ni en els pressupostos d'Aliança Catalana, que entre d'altres cal apostar per les instal·lacions que permeten interpretar la història de Ripoll.
La cultura no és precisament un dels pilars en el dia a dia ni en els pressupostos d'Aliança Catalana i, per tant, es deixa de banda i al revés, no? El que es fa no només és no posar-hi diners ni mantenir el que ja hi havia, sinó que, a més, passen coses com aquí, no?, que es tanca i es passa a l'oficina de turisme al museu, amb la qual cosa, quan una persona de fora ve, no sap on ha d'anar ni sap com interpretar, no?, la història de Ripoll.
L'edifici on s'ubicava l'oficina de turisme i el centre d'interpretació va tancar les portes ara fa just un any per traslladar-se a les dependències del Museu Etnogràfic, per tal d'aconseguir sinergies de personal, entre d'altres.
I aquest cap de setmana, Ripoll es vesteix de carnaval.
Aquest divendres torna la ruta hippie de Ripoll. És la 27a edició i ho fan novetats. Les proves no varien, però sí el tret de sortida. Aquest any no es comptarà amb el discurs a càrrec del rei Carnestoltes des del balcó. En el seu lloc, la Comi serà l'encarregada d'inaugurar una gimcana que comptarà un any més amb les tradicionals proves amb un màxim de 32 grups. A les 10 engegarà a la mateixa plaça i es farà la cercavila pel centre, acompanyats de la xaranga. A dos quarts de dues de la matinada començarà pròpiament la festa hippie a la discoteca Arapla. Pel que fa al sopar, aquesta edició s'ha decidit no celebrar-lo per la manca de participació en les darreres edicions. Aquesta serà l'avançada del tradicional carnaval, ara bé, sense la presència del rei Carnestoltes. Si res ho impedeix, es recupera dissabte la planificació de cada any. A dos quarts de cinc de la tarda es farà la concentració i exposició de carrosses a la Devesa del Pla. Enguany s'ha superat amb escreix el nombre de grups inscrits, superant els de l'any passat i l'anterior. En total hi haurà 16 colles, 5 carrosses, 5 comparses A, que són el grup petit, i 6 comparses B. En total es repartiran 1.500 euros en premis, els quals s'han reagrupat en 3 categories i un únic premi al millor de la Rua Golfa. La rua començarà a dos quarts de 6 de la tarda pels carrers del poble. A les 7 s'iniciaran els balls davant del jurat, davant de l'escola Joan Maragall. Precisament Televisió del Ripollès retransmetrà en directe l'exhibició de les colles en un programa especial per viure com cada any de prop aquesta festa de color i disbauxa. Entorn a dos quarts de 12 engegarà la Rua Golfa des de la plaça de l'Ajuntament. La festa continuarà i culminarà al pavelló. A l'endemà se celebrarà el Carnestoltes infantil. A dos quarts de 5 de la tarda hi ha la concentració de carrosses a la plaça de l'Ajuntament, des d'on començarà mitja hora més tard la cercavila fins al pavelló.
I tornem
a la festa amb coca i xocolata per tothom.
Gràcies, Laura. Tornem cap a Olot. Gairebé 90 poetes i poetesses d'arreu dels Països Catalans participen en el 9è concurs de poesia eròtica. Néstor Carvajal.
Aquest diumenge té lloc el 9è concurs de poesia eròtica. Aquest certamen respon a un buit dintre de la poesia que no cobria el nínxol de l'erotisme. Des de l'entitat organitzadora Rapsòdia Veus Literàries destaquen l'alt nivell de l'edició d'enguany, amb poetes i poetesses sobretot gironins i locals, però també en menor mesura valencians, mallorquins i lleidatans. La membre de l'organització, Magda Ripoll, creu que la gent confon el significat de la paraula erotisme i ho relaciona amb la pornografia.
Crec que la gent s'equivoca quan veu la paraula erotisme pensant que podria ser algo semblant a la pornografia. I no és així.
No, esclar, no.
És que no té absolutament res a veure. És igual que no té res a veure una grip amb un trencament dels lligaments del genoll, pues això igual.
Ripoll insisteix que el concurs és una experiència molt enriquidora, ja que et permet treure't el pudor i sortir de l'armari de la vergonya.
És una manera com de sortir de puntetes de l'armari. Però hi ha moltes coses que encara hi ha generacions actuals, els que escrivim o recitem i així, que segons quines coses encara ens fan una mica de pudor o mal interpretat pudor. I en canvi, potser si ho escrius, no? és diferent, surts de l'armari d'aquell pudor, no t'enrojoles de tal manera.
L'esdeveniment comptarà amb gairebé 90 poesies i tindrà lloc dintre del Centre Cultural dels Catòlics a les 6 de la tarda.
En esports, l'esquiador de l'esquí club Camprodon, Oriol Cardona, és el nou campió olímpic en la modalitat d'esprint d'esquí de muntanya Mar Roure.
Aquest és el moment en què Oriol Cardona es proclamava campió olímpic en la modalitat d'esquimo. L'esquiador de l'esquí club Camprodon s'ha penjat la medalla d'or després d'imposar-se a la gran final amb un temps de 2 minuts 34 segons i 3 dècimes. El camí fins a l'or l'ha començat amb un solvent primer lloc a la primera sèrie i amb un segon lloc a la semifinal. Des de l'esquí club afirmen que la medalla d'or és una fita històrica i recalquen la importància de tenir un referent per a les noves generacions. En parla el president de l'esquí club Camprodon, Pere Plana.
Molt emocionats perquè la gran feina i la gran recompensa s'ha vist reflectida en aquesta medalla. És la primera vegada del club, la història, també de l'esquí de muntanya, vull dir, és una notícia impressionant pel club, per la vall i pel territori. Sobretot per les futures generacions, que tindran un en qui mirallar-se, veure com ha fet les coses ben fetes, sense fer soroll. Estem molt orgullosos, vull dir, tot és alegria.
Una cinquantena de persones s'han agrupat durant aquest matí i migdia a les instal·lacions de l'esquí club Camprodon per veure en directe la fita històrica d'Oriol Cardona als Jocs Olímpics d'hivern Milà-Cortina. Per a l'entitat, l'alegria ha sigut doble i és que el seleccionador espanyol és Jordi Martín, de Sant Pau de Segúries i membre de l'esquí club. Des de l'entitat han remarcat la gran feina del seleccionador i també de la delegació espanyola, que es torna a penjar honor 54 anys després. Escoltem el vicepresident de l'esquí club Camprodon, Marc Solà.
La gran feina que han fet de posar l'equip espanyol davant de tot, que era una cosa inèdita en esquí de muntanya, i han sigut els que han obert camí fent una metodologia i un entrenament que s'ha vist que donen resultats amb quatre esportistes classificats a la final d'esprint.
Oriol Cardona podria fer doblet de medalles en cas de pujar al podi de la modalitat de relleus mixtos que es disputarà dissabte a 2:15. L'esquiador banyolí farà parella amb la granadina Ana Alonso, que ha aconseguit la medalla de bronze d'esprint en categoria femenina.
I la Unió Esportiva Olot juga contra el Girona B i el tècnic Roger Vidal demana a l'equip més solidesa defensiva. De fet, seguim aquesta solidesa defensiva per aconseguir aquests 3 punts.
En tenim un rival que està empatat de punts amb nosaltres i que, per tant, està a un nivell, a un molt bon nivell també, que a casa seva no perd, que s'ha fet molt fort també a casa seva, que té una manera de jugar diferent al futbol.
I fins aquí el programa d'avui dels 5 minuts més, el programa que repassa com sempre tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi molt bé i gràcies com sempre per la confiança.